Més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Encetem aquesta segona hora de programa, són les 10 i 5 minuts, i parlem, com sempre fem, del temps. Aquesta jornada vendrà marcada per aire fred en altura abans de l'entrada d'un temps més anticiclònic. Això arribarà de cara a dimarts. La jornada d'avui serà variable, intervals de núvols prims i baixos combinats amb estones de sol. Tant el vent com la mà es mantindran tranquils. Cels estirats a primera hora sobre les illes, o sigui que podem dir avui que tenim un bon dia per davant.
Sí, i podem dir també que durant el dia aniran creixent, això sí, nuvolades, que sobretot aniran a poc, sortiran a partir del migdia i poden ocasionar qualque ruixat aïllat.
Jo corregeix, un mig dia.
Un mig bon dia, temps. Sí, no, però millor que aquest cap de setmana, que està com a més refrescat, zones més probables on plogui, al nord de Mallorca i també de Menorca. La temperatura avui és una mica més alta que la d'ahir, entre 20 i 25 graus, i el vent serà fluixet, no mos hem de preocupar. Si vos sembla, també fem una ullada a les càmeres que tenim repartides arreu de l'arxipèlag per veure també una mica com ens hem despertat a diferents indrets. Per exemple, a Cala Morell, a Menorca. Aquesta l'estampa, preciosa estampa, perquè no dir-ho, sol lluent amb aquesta embarcació petiteta que tenim aquí davant, la mà en calma. Aquí ara no veiem aquests núvols, aquestes nuvolades que sí que per ventura aniran apareixent de cara al migdia. I de Cala Morell a Menorca, anant fins a Mallorca, en aquest cas, a veure com s'han despertat en el Puig de Maria. Com sempre, veiem en aquesta càmera aquesta preciosa panoràmica també, on veiem no només el final de la Serra de Tramuntana, sinó també al fons la mà, la badia de Pollença, també molt de sol i encara pots niguls en aquest indret, Marta.
Diuen que s'esperen fins i tot alguna nit tropical de cara a aquesta setmana, de cara a dijous. O sigui que sí, ja podem dir que se comença a notar l'arribada del bon temps. Un dia més parlam d'habitatge, si mos veniu seguint des de les 9, probablement ens heu escoltat a la nostra tertúlia política, hem abordat la problemàtica que viu aquest arxipèlag respecte a l'habitatge. Anem a intentar parlar també de possibles solucions. Com sabeu, el govern va aprovar la setmana passada l'ampliació del programa Lloguer Segur, flexibilitzant les condicions i afegint alguns canvis per poder ampliar l'oferta. I inclourà a la borsa de pisos els que estan pendent de reforma, entrant les novetats del pla que anirem especificant, Joana.
Ara tot una coneixerem aquestes novetats, però vos hem de dir que fins ara un total de 82 habitatges s'han acollit en aquesta iniciativa que va entrar en vigor ja fa un any i mig. Amb les modificacions proposades ara pel govern, se pretén que el projecte pugui arribar a moltes més persones. També se facilitarà la incorporació en el programa d'habitatges procedents de lloguer turístic, així com també casos d'ocupació il·legal i de desnonaments per impagament. També s'hi possibilitarà l'adhesió de propietaris de múltiples habitatges, grans tenidors, el que es coneix com a grans tenidors, per tal d'aconseguir augmentar aquesta oferta d'habitatges assequible per als residents.
Saludem el director general d'habitatge del govern, el senyor José Francisco Reynés, aquí als estudis de Palma. Senyor Reynés, bon dia.
Molt bon dia.
Moltes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Ara ho estava explicant Joan, en aquesta segona fase se flexibilitzen aquestes condicions, aquests requisits per poder captar més habitatges. Ens pot explicar quins són exactament?
Sí, aquests canvis, aquesta ampliació del programa, bàsicament són en dos grups, no? Una que fa referència a les modificacions, a l'ampliació de les condicions pels quals un habitatge se pot incorporar en el programa, i d'altra banda seria l'ampliació de les condicions d'un propietari. En quant a les condicions que han de complir cedir un habitatge, en aquest cas, en primer lloc, el que permet aquest programa és incorporar habitatges provenents de desnonaments, ja sigui a través de preocupacions il·legals o desnonaments per impagaments de lloguer, el que serien les inquiocupacions, i en aquest cas no és necessari que l'habitatge hagi de complir els 6 mesos, que era un dels requisits, 6 mesos buit, que era un dels requisits que tenia el programa. També se poden incorporar habitatges que s'estan destinant actualment al lloguer turístic, les ETVs, no? Que coneixen, les ETVs, i en aquest cas tampoc és requisit que aquests habitatges complesquin els 6 mesos buits. Per tant, un habitatge que s'està destinant en el lloguer turístic, l'endemà se pot incorporar en el lloguer segur. La intenció al final és anar llevant lloguers de turístic incorporar-los en els lloguers residencials. Això en quant a la condició dels 6 mesos. I després, un altre bloc important, que és permetre aquests habitatges que provenen de... és a dir, habitatges que en aquest moment no se poden incorporar al programa perquè s'han de reformar, és a dir, que no tenen les condicions d'habitabilitat, i el que permet el programa és donar facilitats als propietaris a través de bé convocatòries d'ajudes o bé d'avançament de lo que serien les rendes de lloguer de fins a 50.000 euros perquè el propietari pugui cometre aquestes obres necessàries, reforma de banys, cuines, i poder incorporar en aquests habitatges en el lloguer. Sí, això seria... aquest seria el requisit d'habitatges. En quant a requisit dels propietaris, és l'ampliació a que qualsevol persona física i jurídica pugui ser propietària, pugui destinar el seu habitatge en el lloguer segur. Això no és més que adaptar-se també a les condicions del pla estatal, que permet també permetrà línies futures d'ajudes d'aquest tipus de programa, que és una de les reclamacions que va fer el govern, i que per tant, és adaptar-se a aquestes condicions i permetre que qualsevol persona física i jurídica pugui destinar l'habitatge en el programa.
Perdó. Clar, senyor René, tot això són ampliacions, flexibilitzacions, facilitats, no?, per d'alguna manera fer que tot vagi una mica millor, fins i tot donar una sempenta en aquest programa, facilitant que hi hagi aquest accés, que hi hagi més pisos disponibles, perquè fins ara, com que ha costat, no?, només 82 pisos s'han adherit en aquest pla. Què és el que pensa que no estava funcionant i que voleu corregir perquè bé, funcioni?
En primer lloc, també emmarcar que el pla lloguer segur forma part d'un gran pla de xoc i no és més que una pota més d'aquest gran pla. Per tant, és una solució que va posar damunt la taula el govern de les Illes Balears per fer front, diguem, a la seguretat jurídica que crea la llei estatal d'habitatge i que dona un pot en aquest sentit de pont als propietaris per treure aquest mercat. Però jo també m'agrada veure el tassó mig ple. I vull dir que són més de 160 famílies que estan beneficiades, perquè són 80, més de 80 propietaris que tenen la tranquil·litat que durant 7 anys cobraran una renda, i són més de 80 llogaters que tenen el seu habitatge que havien somiat i que a un preu assequible. Perquè es preu mig que s'està llogant en aquest mes de 80 habitatges són 965 euros de mitja. Per tant, vull dir que són preus que aquests llogaters, bueno, tenen la facilitat i ja tenen un habitatge, i per tant també m'agrada veure aquest
tassó mig ple, i veure la part positiva, perquè està molt en fora de la xifra.
Si hem de fer autocrítica en aquest sentit, bueno, pues, també farem un esforç a veure en el que seria la informació d'aquest programa. Farem unes campanyes informatives en col·laboració amb els ajuntaments. Això també és una de les coses que s'haurà d'aprovar en el Consell de Govern, una col·laboració intensa amb els ajuntaments, per tal que també des dels ajuntaments, que en el final tenen, diguem-se, tenen una arribada molt més propera en els propietaris, a cadascun dels propietaris del seu terme municipal, i jo crec que és important fer aquesta passa també.
Parlàveu d'autocrítica, també se podria plantejar el punt de vista dels propietaris, no? O la responsabilitat en els propietaris, que tal vegada s'estima més llogar més car de manera independent, no contribuir a millorar el sistema, apostant també per una seguretat.
Exacte.
No?
Quan això els dona una tranquil·litat, a lo millor pentura amb uns ingressos tan alts que podrien anar al mercat lliure, però també amb una seguretat de cobrament i de i de que al cap de la finalització del contracte el rebran el seu habitatge en les mateixes condicions que els hi va que els va així com va donar l'habitatge, o sigui que això sí que és un fet.
I dins d'aquestes facilitats i flexibilitzacions han estudiat des de la seva direcció general incrementats incentius, per exemple, fiscals o les garanties econòmiques, que també és una de les coses que el govern està promovent.
Sí, efectivament. És a dir, els propietaris que s'incorporen al programa ja tenen un incentiu fiscal, perquè tenen una possibilitat de deducció, si és persona física, tenen la possibilitat de deducció, recordar fins a un 70% dels ingressos de lloguer. Per tant, el que aquesta deducció fiscal ja està diguem, incorporada en el programa. I després, a part de tot el que ja està en marxa en quant a deduccions fiscals i ajudes que du el govern en marxa des de l'inici de la legislatura.
Algunes condicions sí que seran igual, per exemple, la durada dels contractes.
Sí.
Això es manté?
Sí, es manté, excepte per aquells casos en què l'habitatge s'hagi de reformar i suposi, clar, un increment del termini de contractual, perquè se necessiten 6 mesos, 7, 8, el que sigui necessari per acometre aquestes obres. En aquest cas, sí que el contracte d'arrendament s'adequaria a la condició d'aquestes obres. Sí.
Abans de la tertúlia, ja amb els polítics, amb els diputats, hem parlat, na Marta ha fet tertúlia amb aquesta qüestió. Tenien dubtes, no?, sobretot pel que fa a la qüestió dels grans tenidors, no? Mm-hmm. Si possibilita aquesta flexibilització, l'adhesió de propietaris de múltiples habitatges, el que com d'ell se coneix com els grans tenidors. Creu que serà un factor que podria determinar, afavorir, ajudar, promoure, no?, que hi hagi més oferta de pisos?
Sí, jo crec que sí. Però també, de fet, vull apuntar un tema, i és que, en general, a Espanya, no només a les Illes Balears, a Espanya, també a les Illes Balears, la gran quantitat de propietaris són petits propietaris. No sé si les dades de l'INE són més d'un 90% de propietaris d'habitatge són petits propietaris, no són grans tenidors. Per tant, és vera que podrà ajudar, estic segur que ajudarà, a captar més habitatge, però no és un fet transcendental que se pugui obrir a múltiples propietaris. És una pota més, però no crec que tingui una incidència capdalt en el que seria el conjunt del programa. Sobretot tenint en compte la proporció de propietat que tenim a les Illes Balears, que tenim al conjunt d'Espanya i que en el conjunt és un tema del sud d'Europa. En el nord d'Europa sí que és molt més freqüent els grans tenidors que lloguen a habitatge. En el cas del sud d'Europa no és tan freqüent.
Sí, com sigui, quina seria la quantitat òptima de lloguers que creu que seria que se poguessin adherir a aquesta segona fase?
Més dels que hi ha ara. No m'atreves que dir una xifra. No.
Clar, però abans, que 82 havien beneficiat a 160 famílies, que estava bé.
Exacte.
Però la xifra...
No mos posam un objectiu. No mos posam un objectiu. Mos posam un objectiu que sigui sumar. És a dir, ara mateix, el pla de xoc, ja hi ha en planificació més de 7.000 habitatges per a residents a les Illes Balears, en planificació. Volem que es jogui segur, en el final sumi molt més de lo que suma actualment i que sumi en aquests 100.000 que hi ha actualment en planificació, però no volen donar una xifra.
Senyor Reynés, li s'ha tocat un temps molt complicat, perquè sí, ara mateix l'habitatge és la preocupació número 1 dels ciutadans aquí a les Illes Balears. No hem d'oblidar que vivim unes illes on malauradament molta gent ha de recórrer a viure una caravana, hi ha gent vivint ara mateix a estructures com, per exemple, l'antiga presó de Palma, assentaments, o sigui, l'habitatge és una preocupació número 1, no? A la primera part de la tertúlia política estaven valorant, no?, el tema del programa del lloguer segur com una possible solució, i alguns grups plantejaven com a solució topar els lloguers. Deien, en algunes comunitats ha funcionat, no? És veritat que si fem alguns estudis és molt complex, no?, aquesta qüestió, països que sí, països que no. Què tenen a dir respecte a aquesta possibilitat?
Bueno, això ja ho hem dit, ho hem repetit molt, molt clarament, tant en el Parlament com a les diverses consultes que ens han fet alguns ajuntaments, perquè limitem els preus, o sigui, primer declarem zones tensades com a les Illes Balears i limitem els preus. Nosaltres això també ho hem repetit de forma continuada, no és la solució al problema de l'habitatge. El que provoca la limitació de preus a les zones tensades és decréixer l'oferta a la disponible i això o no ho diuen nosaltres, ho diuen tots els experts, i si precisament el que tenim és un problema, o sigui, i això tothom s'ha posat d'acord, govern d'Espanya, govern de les Illes Balears, tots els experts s'han posat d'acord que el que tenim és una manca d'oferta a preus assequibles i sobretot nosaltres per a residents a les Illes Balears. Idò, si aquesta mesura el que provoca és llevar oferta del mercat, en el final és una és a dir, estàs posant una solució que impossibilita el problema que tu tens, que és crear oferta. Si precisament el que fas és llevar oferta, això és no i se demostra això amb dades, és a dir, en el cas de Catalunya, que s'està aplicant des de fa un any i més d'un any, el que ha passat és que actualment per qualsevol persona que vol llogar un habitatge, el que té per davant són 400 persones. És a dir, per cada habitatge que surt en el mercat, 400 persones també el cerquen. A les Illes Balears són 140, és a dir, no, també és una, són dades que haurien de ser molt més baixes, però la diferència és considerable.
Seguim endinsant-nos, no?, dins el món de l'habitatge, dins les possibles solucions. Parlàvem d'aquesta segona fase de lloguer segur i el senyor Reynés ha explicat, no?, en què consistirà, així com els possibles canvis, però també volem aprofitar que avui ens visita per abordar altres qüestions. El Consell de Govern va aprovar noves promocions públiques d'habitatge i per això també és notícia i volem aprofundir.
Sí, exacte. Dues d'habitatge social en tramitació, una és a Mahó, a Menorca, de 30 habitatges de protecció pública, i una altra a Capdepera, a Mallorca, de 6 habitatges. Ara mateix, en total, per fer així un resum i posar xifres de tot plegat, hi ha 37 promocions de l'IBABI a totes les Balears, que sumarien més de 765 habitatges públics, no?
No sé si la solució és solucions diverses, no? Si la solució no passa només per un punt, no? Sinó
portes,
per...
Això,
exactament.
Això ho hem dit sempre, No és una única mesura. És la suma de múltiples mesures el que pretén donar resposta a la manca d'oferta. I aquesta és una més. O sigui, la promoció pública és una més. No és la solució única, sinó que és una més. I, efectivament, hi ha més de 700 ja declarades d'interès autonòmic, però són més de 1.200 en planificació. O sigui, tot el conjunt d'habitatge de l'IBABI que estan en marxa, tant en fase de redacció de projecte, com en fase d'inici de licitació, o sigui, tota la suma són més de 1.200 habitatges repartits en 47 promocions. I d'aquestes, doncs, que has comentat, ja són les que ja tenen la declaració d'interès autonòmic per Consell de Govern.
D'acord. Sí que també ja heu posat en marxa el concurs públic Construir per Llogar, que consisteix, perquè tothom ho entengui, en la cessió de solars públics a iniciativa privada per construir prop de 400 habitatges també de protecció. De moment, quins són els ajuntaments que s'han sumat o que han volgut acollir-se?
Sí, aquí hi ha dos blocs. Un són els ajuntaments que ho fan a través del govern, sí, i un altre són els ajuntaments que ho fan per iniciativa pròpia, perquè tenen els seus propis mitjans i ho fan a través de seus serveis municipals.
Amb ses constructores, directament, diguéssim.
Bueno, amb els seus concursos, que és el seu licitador, exacte. O sigui, el que són la convocatòria de la setmana passada del govern són 4 ajuntaments, que són Andratx, Santanyí, Felanitx i Eivissa, Vila, i el que són els ajuntaments que ho estan promocionant des de seus serveis municipals són Santa Eulària, que va ser la primera, Palma, i que ja ha tret també algunes licitacions, i també Calvià, que en traurà també els propers mesos. Per tant, serien aquests 7 ajuntaments que estan fent feina amb aquest programa, d'agafar aquest sòl públic i fer concursos per tal que aquest sòl públic se pugui desenvolupar tant el que és l'execució del projecte com la gestió dels lloguers a través d'iniciativa privada.
Després hi ha col·lectius que tal vegada tenen més difícil accedir a un habitatge, per descomptat la gent major. els joves, avui llegien a la premsa local, en concret Diari de Mallorca, publicava que els promotors immobiliaris aconsellaven als joves estalviar 300 euros al mes per accedir a un habitatge. Clar, està clar que seria l'ideal, però és inviable, és impossible per un jove.
Sí, això és una notícia que surt avui en el diari per part de Proïmba. Jo més que aquesta xifra, jo aniria més en sa filosofia. O sigui, en sa filosofia d'intentar també pintura, i això és també el govern és conscient, és de possibilitat també obrir el ventall de lo que seria sa compra. O sigui, sí que és vera que els darrers anys s'han centrat molt en el cas de lloguer i totes les polítiques s'han anat focalitzades en el lloguer, però s'estalvi que comenten els promotors, s'estalvi no va destinat en el lloguer, sinó que va focalitzat a una futura compra. La futura compra, vist, també el que garanteix és un poc més d'estabilitat en quant a el que seria un lloguer, no? I aquesta futura compra sí que és vera que està condicionada en el final a una concessió d'un préstec hipotecari, i per aquesta concessió del préstec hipotecari sí que el govern des de fa ja un parell d'anys està donant facilitats a través del programa Hipoteca Jove, que és una altra de les mesures que s'ha posat damunt la taula. I també estan totes les bonificacions fiscals per a joves de cara a la compra, i que en breu també treurem el que són les ajudes a la compra de 10.000 euros. Per tant, és intentar obrir el ventall, clar, també no centralitzar el que és tot el focus, posar-ho en el lloguer, que el lloguer ha d'estar sempre. El lloguer és necessari per determinats col·lectius, però obrir a poc a poc el ventall cap a el que seria també possibilitat cap a sa futura compra.
Una darrera qüestió, senyor Reiner. Si algú que escolta aquesta entrevista i just li acaben de pujar el lloguer, just no troba un pis, just se troba preocupat, normal, per aquesta situació, com podria començar-lo, que la situació pot millorar?
Bé, jo estic segur que en quant a increment d'ofertes i més habitatge a preus assequibles, en els propers anys en tindrem molts més. En 3, 4, 5 anys tindrem molt més dels que tenim ara. Ara és un procés, jo entenc la situació de molta gent, de moltes famílies, però també vull donar esperances a la gent, sobretot en les residències a les illes, que allà és on nosaltres hem posat el focus, i donar les garanties de que en qüestió de 2-3 anys tota la feina que ha fet aquest govern, que està fent aquest govern, s'aniran veient els seus fruits amb molt més habitatge del que tenim ara.
Un gust conversar amb el director general d'Habitatge del Govern, el senyor José Francisco Reinés, per valorar totes aquestes novetats respecte a l'habitatge, com hem dit, la preocupació, no?, principal dels ciutadans aquí a les Illes Balears. Moltíssimes gràcies per la seva visita.
Gràcies a vosaltres.
Uns consells, tornem tot d'una amb més propostes.
El dia. IB3 Ràdio.
Voleu postres?
Són brunis a colonet.
Clar,
és que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos la manzana roja granela 2,20 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero o medio a 10,95 euros kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,50 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, vam escoltar les castanyoles, se les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre o...? Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. El dia, amb Marta Grau.
Començant també setmana parlant de preus i no precisament amb bones notícies. Ens referim al preu de la llum.
A partir del proper dia 1 de juny torna l'IVA a l'electricitat. D'aquesta manera passaran del 10% reduït aplicat fins ara al 21% que teníem abans d'aquesta reducció.
I no només això, també desapareixerà la rebaixa de l'impost especial sobre l'electricitat, que passarà del 0,5% actual al 5,11%. A més, el juliol tornarà l'impost també sobre la producció elèctrica, que augmentarà del 0 al 7%. Tot això tindrà un impacte directe en el rebut, en la butxaca de milions de persones. És la primera notícia que avui volem abordar amb el degà del Col·legi d'Enginyers Industrials, en Mateu Oliver, que ja mos acompanya. Bon dia, Mateu, com estàs?
Ué, com anem?
Bé, no sé si d'entrada hem de dir que bones, males, notícies regulars o que ja...
Dolentes.
Dolentíssimes, eh?
Dolentes.
Dolentíssimes. Però bé, és evident que se notarà a la factura, a les butxaques. Per exemple, una factura de 70 euros passarà a costar més de 80, i això vas afegint sí. I sumant, no? No sé, passarà també amb el gas?
Sí, no, passarà per tot. El que passa és que totes aquestes mesures especials que s'havien pres pel tema de la guerra, pues se varen posar amb una data, com que l'administració és lenta, pues varen posar una data, això no s'ha resolt, cosa que jo també estic sorprenent, perquè Estats Units ho està pagant d'una manera molt cara, però tenen un president molt caparrut, i clar, ara això vens, però el govern té la capacitat de dir, escolti, si vens, i ho renov, que això també ho saben fer. No, i aquí té igual.
Aquí igual.
Són ells, aquests dos bés, van directament cap al govern. El que està fent el govern és un pot de trilero. En el sentit de que, per una banda, t'he dit no t'ho cop, i per una altra, o t'ho cop i després t'ho subvencion.
Ja t'ho cobraré, ja.
Sí, no, que al final t'ho diuen, bé, si portes a la benzina, dic, bueno, d'acord, pues, o te mantens impost, o te subvencion 20 cèntims el litro. Bien, d'acuerdo, m'ho lleves i m'ho tornes. I aquí què passa? Pues aquí passa el mateix, tant jugant que te llep per un costat i tothom per un altre. Dic, bueno, pues han d'aclarir i a veure què és, perquè la gent no podrà suportar això. Quan el preu de la benzina s'organitzi un poc, pues tornarem a tenir un ton més estable.
Clar, no, Joana demanava per el gas, que també haurà de pujar, perquè són dues energies que van íntimament relacionades. No és que una vagi per un cantó i l'altra per l'altre, i dius, bé, mos pujaran l'electricitat, però pot ser el gas al mos davallen i compensam. Aquesta situació no se produirà.
Jo crec que no. Vull dir, el tema del gas, és a dir, tu pensa que de centrals que vagin en dièsel, o cicle combinat, dièsel i gas, pues essencialment tiren pel gas. O si no, tiraran pel dièsel. Vull dir que estem agafats pels dos costats. Me sap greu.
Un estiu calent és el que mos espera, de pujada de temperatures i a més...
Bueno, Marta Grau.
Un titular.
Parlant de pujada de preus, no m'esperava aquest titular de la meva directora, no, però si tu ho dius...
Un notarà. Un notarà, clar, l'estiu, i tant que sí. Que, per cert, fixeu-vos perquè ha començat ja a passar, en certa manera, el preu mitjà de la llum, però ara estem parlant d'avui, dilluns, dia de 8 de maig, puja per tercer dia consecutiu, arribant fins als 60,72 euros al megawatt hora. O sigui, avui, dilluns, tornem a tenir preu de rècord.
Sí. Sí, però hi ha coses, quan tu dius això, però jo record que no fa molt que estàvem a 100.
Sí, és veritat.
Llavors, sí, bueno, teníem un preu de rècord aquesta setmana, però podria ser molt pitjor. Jo em sap greu, és optimisme que me surt.
Exactament.
De ses orelles, no? Em sap greu. Jo tampoc ho veig tan exagerat. Està bé, vale? Puja.
Home, en comparació amb ahir, sí.
Ja.
Clar, perquè parlam, tenim la comparativa, 32,51% més que ahir.
S'ha doblat.
Exactament.
S'ha doblat. Però hem tingut setmanes que hem vengut aquí i em deia, 100. Carai. Vale, bueno, té aquestes fluctuacions, però ja t'he dit, perquè bé, té que veure que en Trump aquest cap de setmana se'n va tornar d'allà, d'Iran, en Germán de Jones, també s'han anat a la Xina i tampoc saben ben bé què ha fet, i bé, aquestes coses se transmeten en els mercats. Em sap greu, sí. Però no...
Tenim altres notícies que no tenen a veure amb preus, i que tal vegada són, no sé si manco, optimistes, o més pitjor. Optimistes... Comencem per la primera.
Clar, nosaltres ara volem comentar una notícia que té a veure amb el Papa. El Vaticà crea una comissió dedicada als desafiaments de la intel·ligència artificial.
Ja veus que som eclèptics aquí, a fer
no,
notícies.
No, ja ho veig. Ja ho veig, però ja té molta sintonia.
Sí, sí, amb el Papa, sobretot. Segons precisa un comunicat de la Santa Seu, es crea per a respondre a tres criteris principals. El primer, el desenvolupament accelerat de les darreres dècades. Els seus possibles efectes sobre l'ésser humà i la preocupació de l'Església per a la dignitat de tota persona humana, especialment referent al seu desenvolupament integral. Mateu, com interpretam que l'Església se preocupi per això?
La clau està en el darrer punt que has dit. L'Església, la seva doctrina social, jo ara vos contaré això i tu dius, què sap una enginyer industrial d'això? Jo som catequista de confirmació i jo explico la doctrina social de l'Iglesia.
Veus? Ets toter, saps de tot.
Serveix per tot, no? Llavors, és un dels punts bàsics de la doctrina social és la dignitat del ser humà. És el que valora i és la taula de raça o de mida per on se vol tot el tema de la doctrina social, l'economia i tot, sempre és la dignitat de la persona. Què passa? Que ja hem vist aquí a diverses notícies que hi havia gent que se casa amb una IA, gent que no sé què, i gent que perd el cap. Llavors, és una de les coses que li preocupa és aquest, que la gent no se'n vagi de solla. I una altra cosa és com afectarà a les persones aquesta entrada massiva d'IA. Vull dir, no fa molt a la Xina se va prohibir acomiadar gent per substituir per IAs i per robots. El que passa és que no, aquesta notícia està molt bé, però te queda un poc a mitges. I la següent cosa és que ja no se contrataran. Aquí està el rotllo, i és que ja tenen feina, no la perdran, però és que no en tenen, no la trobaran. Que també s'ha de dir tot en el seu matís. Llavors, a l'Iglesia, aquest accés en el treball també li preocupa. I per això fan aquesta comissió d'estudi.
No, i que també hi ha un desafiament ètic darrere de tot sí. Allò que va fer una IA per lo que fan el camp de sa fa. Perquè també hi pot haver, de fer molta de gent que fa servir una intel·ligència artificial com a psicòleg.
Sí, això
també
és un gran error.
També la podrien fer servir com a confessor.
Tal qual.
I aleshores una intel·ligència artificial tindrà dins el seu sistema operatiu els secrets més pregons d'una sèrie de persones que decideixin que potser no tenen temps d'anar a parlar amb un capellà i sí que decideixen contar-li tot a un...
Sí.
A una entelèquia.
Tal qual.
En certa manera.
No, això també és preocupant. Bastant. De fet, deixar-se guiar per un director espiritual IA és una animalada. Igual que fer-se psicoteràpia amb una IA. També és una animalada.
Però igual que la ciència té altres branques o té la bioètica, o sigui, sempre ha estat molt lligat, no? Els experiments científics a una part ètica, no? I aquí podem posar en dubte, no?, algunes qüestions. Era lògic que també la intel·ligència artificial tingués una comissió. En aquest cas ha estat el Vaticà, però sí. Podria haver tingut altres comissions d'ètica.
No, n'ha tingut. En té, de comissió ètica d'això. El que passa és que, bueno, ja fa tant de temps que això brama... Que...
O sigui, que d'ençà que es va crear, sempre ha anat lligat.
Sempre ha anat lligat una
tot i que a vegades
ètica.
No se notava tant que hi era, no?
Tal qual, perquè en el final s'ha convertit en una carrera d'esprint.
Sí.
Perquè... Vosaltres bona recordeu de sa bombolla.com i del tema dels cercadors. Abans, de cercadors n'hi havia moltíssims. Jo poso un punt d'un parell, no? Però ara només n'ha quedat un de molt gros i quatre petitons que se discuteixen el 20% del mercat. El 80% el té un altre. Una clàssica regla de Pareto. Aquests també van cremar d'on ves com a locos per aconseguir ses primers. I a sa IA està passant lo mateix. Volen ser els primers per després pujar preus. És com una espècie de dumping, no? Aquesta estratègia de que t'ho pos molt barato, jo agaf mercat i després t'ho pujaré els preus. I això, les intel·ligències artificials estan en aquesta guerra. El que passa és que crec que aquesta no és l'estratègia, perquè hi ha molt de dobbers, hi ha molta gent i poden suportar-ho més. Aquí, això no passarà per aquí. Hi haurà, quedaran varios operadors.
Bé, tenim una darrera notícia, Mateu, almenys que t'apareix aquesta. La Unió Europea ha acordat prohibir a tot el territori comunitari l'ús de sistemes d'intel·ligència artificial que generin deep fakes de caràcter sexuals. És una mesura que, com compartir la Moncloa, i que no, que compartir la Moncloa i que no començarà a aplicar-se fins a desembre. I clar, nosaltres m'ho demanant si no trobes que s'atorben massa a prendre aquestes mesures tan serioses i tan necessàries.
Jo també les trob, però no sé si s'indústria els hi ha demanat un període d'adaptació, perquè de la mateixa manera que YouTube tenia unes limitacions per pujar vídeos que fossin sexuals o que anassin en contra ètnies i tal, fins que no va venir l'intel·ligència artificial, YouTube no va poder aconseguir organitzar els continguts dels seus vídeos per prohibir pujar coses que no fossin. Uh-huh. Llavors, jo no sé si l'indústria ha demanat aquest plaç per poder adaptar els seus sistemes. Ara t'encontraré un altre. Mira, una intel·ligència artificial és molt bona d'enganar. Llavors, si tu hi ha molt de camins i molt de recursos que tu li pots donar sa volta i per una cosa que tingui prohibida te l'acaba donant. I és un dels perills més grossos que té. És a dir, tu pots, com a propietari d'una IA, dir-li, d'acord, ara tancaré totes les portes. Pues, a mesura que vaig xerrant, com que el context té pes damunt les coses, aquelles ordres que tu has donat en el principi per programació se dilueixen dins aquell context, si tu estàs xerrant de lo mateix. De la mateixa manera que la IA se divergeix donant-te informació a tu, tu la pots fer que divergesqui donant-li informació a ella. I això és una de les coses que supos que estan preocupats, perquè sí, pot dir, no facis deepfakes sexuals. D'acord. I tu li dius, venga, i de vestir-me en aquesta dona amb un vestit transparent. Pep, ja cola. M'explic, ara que tingui una transparència, ara un poc més claret, ara no sé què, i se perd.
I la garantia existeix.
Sí,
és evident, no?
No, és evident, el cervell humà té unes capacitats creatives impressionants que no té sia.
O sigui, que li manca un poc de valentia també a la IA, no? Un poc de perspicàcia, un poc de rapidesa...
Perquè no és intel·ligent, senzillament una simulació d'intel·ligència, però no ho és.
De totes maneres, fa feredat.
Sí.
Tot el que se fa ara mateix entenem que se faci feina, no per controlar la part ètica de tot això, perquè ha vingut per quedar-se. La IA forma part del nostre dia a dia, però també, i per això parlem amb tu setmanalment, no l'han de demonitzar. Ni molt manco. Ens quedem en la part positiva, que és la gran quantitat d'ajuda que suposa tant d'àmbits de ciència, medicina, educació...
Sí, les coses faran una viada. Faran una viada perquè vosaltres, bé, tots, veiem aquesta part útil de la IA i diem, bueno, va, hi ha un xat i no sé què...
Exacte.
Però realment això de xat només s'apunta a l'iceberg. Això és moltíssim més potent. Llavors, en tema d'investigació, la capacitat que té d'anàlisi de dades, que són monstruoses, per donar-te un patró, això t'ajuda a la investigació moltíssim, cosa que nosaltres obviam perquè no mos dedicam, no?
Exactament, simplement li demanam, no?, les qüestions més quotidianes o allò que mos pot servir a la nostra feina. Mateu Oliver, sempre és un gust fer el repàs de l'actualitat de les darreres notícies relacionades amb la IA, amb tu, tot un expert. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Un apunt, abans d'anar a publicitat, perquè just fèiem referència a l'inici, al sumari d'aquest programa de nou mos trobant davant la quarta setmana de vaga de metges davant la reforma de l'Estatut Marc proposada pel Ministeri de Sanitat. No s'ha arribat a cap acord i per aquesta raó, Joana, les concentracions continuen.
Sí, Salut ja ha establert els serveis mínims, ho explicàvem abans, a urgència la cobertura serà del 100%, mentre que en els centres de salut hi haurà d'haver al manco un metge i també un pediatre durant el dematí, Xisco.
Així és, igual que les edicions anteriors es preveu que es proposin o que es posporin centenars de cites, proves diagnòstiques i cirurgies programades. I volem saludar a Miguel Lázaro, el capdavant del CIMEVAL, per parlar-ne. Miguel, molt bon dia, com estàs?
Què tal? Buenos días.
Sumam ja quatre vagues. Creus que arribats en aquest punt som un poc o sou un poc més a prop d'arribar a un possible acord?
Bueno, la verdad es que tú lo acabas de decir. La huelga médica ha entrado ya en una fase crítica. Llevamos 15 meses de conflicto. Ahora entramos en el día 23 de paro. Si se cumple toda esta semana nos acercaremos a los 30 días. Y el impacto asistencial, pues bueno, está ya supera dimensiones históricas, ¿no? Estamos en el más grave conflicto sanitario en las dos últimas décadas y tenemos más de 2 millones de consultas, pruebas, intervenciones, ¿no?, quirúrgicas que han sido suspendidas o aplazadas, ¿no? Está, que duda cabe que, bueno, este es uno de, voy a decirlo, es un conflicto que ya es un conflicto de salud pública por este impacto que está teniendo en los pacientes y desde luego no ha habido una respuesta proporcional, ¿no?, a la magnitud del problema por parte del gobierno. Pedimos la dimisión de Mónica García porque evidentemente ahora está en otros temas, temas más de la OMS y temas más políticos, y ahora lo que queremos es que, bueno, pues que haya una respuesta por parte de Pedro Sánchez, y lo que le pedimos, esta es la propuesta que nosotros hemos hecho, no ha habido por ahora respuesta, es la apertura de negociación de una apertura de una mesa de negociación interministerial en el cual esté el Ministerio de Sanidad, esté también el Ministerio de Función Pública y el Ministerio de Hacienda, ¿no? Lo que está claro es que el problema, bueno, la cuestión es que se acepta esta mesa en la cual nosotros negociemos un estatuto propio del médico, como tienen, por cierto, todos los países europeos, excepto Polonia, que no tiene este estatuto. Está claro que nosotros, vuelvo a decirlo, queremos, bueno, el problema lo tiene la sanidad pública por la falta de médicos, y entendemos que la forma de captar y fidelizar médicos es reconocer nuestra singularidad, ya repetida muchas veces, ¿no?, basada en nuestra formación, en nuestra responsabilidad clínica, legal y gestora, y luego lo que queremos también es que no ser los únicos del ámbito sanitario, que hacemos 48 horas semanales y a veces más porque faltan médicos, que además hacemos guardias obligatorias y no nos computan para jubilarnos, digamos, antes, que es lo que le pasa a muchísimos colectivos, y evidentemente lo que queremos es un reconocimiento de una profesión que yo creo que está siendo maltratada por la administración. La pelota está en el tejado de Pedro Sánchez. Espero que después de las elecciones andaluzas que ahora haya habido, pues tenga tiempo para dedicarse a lo que ya es un grave problema de salud pública.
El problema és crònic ja, perquè vostè diu que la situació és crítica, però és veritat que el problema s'està cronificant. Si les vagues i les concentracions, senyor Lázaro, no funcionen, fins a on estan disposats a arribar?
Bueno, yo creo que el gobierno tiene que abandonar la estrategia de desgaste, porque está claro es que esta estrategia quiere desmovilizarnos. Sigue habiendo mucha unión médica. Por primera vez todos los médicos estamos cansados, pero estamos cohesionados. Y vuelvo a decirlo, la pelota, yo confío, porque con casi 3 millones de personas afectadas, si se cumple esta semana y la semana de junio, porque nosotros tenemos planteada otra semana de junio, yo creo que le toca, vamos, por responsabilidad política, y que esto es una negociación política de alto nivel interministerial y con compromisos verificables. Yo creo que esto, vuelvo a decirlo, creo que esto tiene que mover a que la interlocución la imponga Pedro Sánchez, porque nosotros vamos a hacer huelga esta semana, luego hay otro parón hasta junio, julio y agosto evidentemente no haríamos huelga, pero luego en septiembre volveríamos otra vez a hacer huelga. Es decir, nosotros por ahora tenemos una gran visibilidad mediática, hemos ganado la narrativa delante de la opinión pública, a pesar de que son las víctimas ellas, y la tensión política institucional con la huelga es mucho mayor. De hecho, ya ha aparecido en el debate, no solo público, sino el debate que hay también en el Congreso. Vuelvo a decirlo, yo creo que este problema deja de ser un problema sanitario y pasa a convertirse en un problema de Estado. Luego, yo creo, vuelvo a decirlo, que tengo confianza, y esa es la esperanza, es que esta semana Pedro Sánchez acepte esta propuesta nuestra de una mesa de negociación interministerial para un estatuto propio del col·lectiu mèdic.
Desitjam que se puguin arribar, no?, en aquest acord, tant per part del col·lectiu de professionals com per als pacients afectats. Moltíssimes gràcies, senyor Lázaro, per aquesta darrera hora.
Muy bien, gracias.
Uns consells i tot d'una fem un repàs a l'actualitat més destacada respecte al camp i les preocupacions dels nostres pagesos. Tot d'una.
Al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és servei públic.
El sol que no surti avui.
No et perdis la gala dels premis dels teatres i auditoris públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal, i amb concert gratuït de Maria Heim per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindant per la millor cultura.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no aturam.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències. I amb una millor recepció, especialment a la carretera.
amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Darrers minuts de programa per parlar de la situació del camp. És veritat que les pluges abundants de l'hivern han deixat una notícia poc habitual per al camp. La campanya de l'Ubercop primerenc s'ha avançat una desena de dies i des de la cooperativa de Porreres ja parlen d'una anyada amb bones perspectives tant de qualitat com de producció.
Una alenada d'aire fresc, Marta, per un sector que, malgrat algunes bones notícies, continua pendent de molts fronts oberts. Perquè mentre arriben els primers ubercots, els ous continuen liderant l'encariment de la senalla de la compra i acumulen ja 5 anys consecutius de pujades.
En paral·lel, el govern anuncia noves línies d'ajudes per al sector ecològic balear amb més d'un milió... 1.200.000 euros destinats a facilitar la comercialització i reduir els costs de certificació. Però la pregunta ara mateix és inevitable. Basten aquestes mesures per donar resposta als reptes del camp i de tot això i de qualque cosa només en volem parlar avui amb en Joan Gallà, que ja és aquí en altres. Bon dia, Joan, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Suficient? Insuficient? Mai basta? Sempre en falta més? Que molts contestaries en aquesta pregunta que hem plantejat?
Sobre les ajudes del govern... Nosaltres estem un poc fallons, perquè teníem una urgència que era el tema del situat de productors, i a més té relació, ara que parlàvem en supercoig, i després vos explicaré per què, i no, el govern no hi ha pensat, i és un fallo. Per el sector eco és una bona notícia, conjuntural, no estructural, és una bona notícia, perquè sempre va haver una ajuda a assumir els costos de certificació, en aquest cas, que és l'ajuda directa que tindran els pagesos, però a nosaltres ens hauria agradat que pensassin en el situat de productors. I ho relacionava precisament amb Supercoig perquè, si no és directament des de Porreres, la forma de poder trobar Supercoig primerenc de Mallorca és a través del situat de productors. Mm-hmm. Val? Per tant, si en trobau dins una botella de palma, a l'Andoi de Porreres, a l'Andoi del situat. Els majoristes no en tenen, les grans empreses hortícoles no en tenen, no ve de fora aquest primerenc, per tant... és una bona campanya, però reivindicar una altra vegada aquest paper del petit pagès que té un peu dins la tradició i un peu dins la modernitat, i l'administració va d'empenya en això.
Bé, parlàvem, no?, d'Ubercots, d'aquesta campanya primerenca que s'ha avançat 10 dies. És una excepció positiva, diries tu, o el canvi climàtic també fa de les seves i també no mos han d'alegrar tant perquè precisament pot ser perjudicial en el final?
Evidentment, té un puntet amb aquestes dèries climàtiques que patim, però sempre una bona notícia perquè una alegria per paladar sempre ve bé.
Home, i són boníssims ja, i allò que ja n'he tastat.
Clar, aquests ubercots que venen ara, que fa un any que no en menjam, són excepcionals, tenen aquesta pelleta fina, aquest puntet àcid. Jo personalment és de si m'agrada més, perquè tenim il·lusió. Els melons bons són els primers, vull dir, tot dins una certa mesura, és a dir, si ets de Mallorca, perquè els melons els han covid verds en un altre país, que ara ja n'hi ha als supermercats, n'hi ha de Mallorca d'hivernacle de melons, n'hi ha de fora, triaus de Mallorca, supercoig, ben igual. Aquest supercoig primerenc, Covid, és espectacular.
Home, això és una autèntica defensa, pel producte local, des d'aquí tot el nostre suport ecològic, més boníssim. Mira quina bona pinta, estic compartint algunes imatges.
És més bo.
I és que és veres més bo, és de millor qualitat.
No només perquè sigui nostre, que pot haver una defensa del producte local, que m'apareix bé, però és perquè és més bo, perquè no hi ha res com que la fruita estigui coïda en el punt de maduració òptim, per aquest tema organolèptic, que sempre m'ho expliquen els experts, que quan la fruita l'agafes quan toca i te la menges quan toca, no madurada en cambra d'aquesta frigorífica que te duen de salt a punt
punta de món, és que és impossible que sigui igual, que sigui igual de bo. Però te volia demanar, Joan, clar, hi ha redols que l'alegria de les pluges pot ser molt beneficiosa, com ha estat el cas de Supercoc, però ha beneficiat a tots els cultius o n'hi ha alguns que han patit per aquest excés d'aigua que han tingut aquests darrers mesos?
Jo crec que en general no han patit. És vera que ara és humitat, sempre en parlam. Quan comença la primavera, primavera i humitat vol dir tractaments contra els fongs. Comença a moure les vinyes, les oliveres i els fruiters, tractament de coure, que és un tractament ecològic, hòstia, però és necessari perquè l'alta humitat perjudica en els cultius. En general crec que és bo. Hi pot haver qualsevol excepció, que és amb el xavi, però en general és bo.
Bones notícies, tenim bons ubercots, boníssims, a més per fer confitura, que com ja n'han fet, ja ha sortit espectacular, però hem de parlar també de males notícies, no? Perquè els ous continuen disparats de preu. Quins factors expliquen? Perquè sempre hi ha d'haver qualque excusa darrere, no? Quins factors expliquen que encadenin ja 5 anys de pujades?
Clar, la producció convencional d'ous, diríem, està molt immersa dins aquest sistema que li diuen d'integració vertical, i aquests sistemes, que són molt productius, són molt susceptibles a les inclemències de mercat en aquest cas, no les climatològiques. Per tant, si puja el transport, puja automàticament el pinxo, els tractaments fitosanitaris, absolutament tot. Fins i tot, com transportem els ous, també puja. I clar, se repercuteix en el producte i, a més, com que la cistella de la compra, s'han dit en general, els ous estan un poc així, la gent troba a sou una proteïna de qualitat i això també fa que pugi el preu, perquè és més cercat. Per tant, és un peix que se menja la cova. Tornem una altra vegada en el quilòmetre zero i en els ous ecològics, són, sobretot els ecològics, un poc menys susceptibles, perquè no entren dins aquest... Ja són més xades per si, és cert, però no són tan sensibles en aquestes pujades i baixades.
Clar, que en això també hem d'afegir el tancament d'una empresa com PIEMA, per exemple, que el que ha fet ha estat afegir en aquest banyat que molt de productors d'ou, que, per exemple, podien aconseguir polletes a través de PIEMA, o, per exemple, pinso a través de PIEMA, ara hi han d'afegir aquest cost extra de lo que seria el transport, i això fa que el manco a Balears sou s'encareixi. El client ho entenen, això? O el client el que cerca, o el consumidor final, allò que cerca és... que sigui barat, que jo també ho entenc, perquè de cada vegada la cistella de la compra és més cara, si comencen els humats, ous pugen, la fruita puja, la carn puja, arriba un moment que ja no saps ni què menjar ni què fer amb un bitllet de 50 euros que de cada vegada aporta manco material dins la senalla.
Sí, jo crec que malauradament hi ha una part de la població que mira el preu i per fins i tot a un preu alt ha de menjar ous dolents, perquè és el que hi ha, i en canvi hi ha una part que cerca un ou de qualitat. Val? Perquè sou té una cosa, que el tenim molt referenciat dins la nostra boca. N'hem menjat molts, per tant, el coneixem a sou. Se menciona el bo de l'any just quan l'obrim.
Més
ja
per el color, exacte.
I, clar, això fa que hi hagi un mercat, i de fet, hi ha, sí, no, aquí no poden dir noms perquè el lleig, però hi ha una granja a Mallorca, d'un jove pagès, que funciona molt bé, perquè fa un ou de molta qualitat, i davant d'aquesta davallada de qualitat, s'enxeriment i això, la gent pues, tria un ou més bo. I és un model, perquè vol dir que hi ha una escletxa de mercat per aquestes coses ben fetes. Però el que deia Xiscotum, malauradament, és vera. Vull dir, la caiguda de PIEMA marxa coses d'aquestes, perquè hi ha transport que té economia d'escala, hi havia una oferta d'això, de polletes, de pins, que desapareix.
Una més.
Una més, sí. No vull ser sempre esqueixar de les lletges, però aquestes sí que han començat en els ubercots que eren més guapos. Ja.
Era més guapo. Sí, però bé, la realitat és que és. Sí. Hi ha dit que alguns productors abandonin l'activitat perquè no els compensi i diguen, mira, jo ho deixo anar i faré una altra cosa.
És que clar, ja no queden gaire productors d'ous i els que queden són molt grossos. I això és el desavantatge que té, eh? Vull dir, perquè fa un mes hi va una polèmica amb una granja i la indústria agroalimentària és la indústria de les sorpreses desagradables. Perquè si volen menjar, ahir llegia pollastre en el supermercat a menys de 3 euros el quilo. I en canvi, la fruita i la verdura puja molt de preu. Clar, el benestar animal val dos bes. Engreixar animals val dos bes. Si pretenem que se vengui a preu de misèria en els supermercats, tindrem problemes d'aquests, hem de ser conscients d'això. Produir a Mallorca és molt clar. És impossible que algú avui digui, ja, vinga, monta una granja d'ous. Si no tens el know-how, no tens una empresa de reig, ja ho vengi fent, és impossible, per un tema de costos. Per tant, jo crec que l'interessant és precisament aquí que el govern impulsi precisament petites explotacions, que poden tenir les gallines en semillibertat, que poden omplir finques que estan buides. Vull dir,
te refereixes a que part d'aquestes ajudes haurien d'anar destinades en aquests petits empresaris?
Hem parlat de l'ajuda d'Eco fa una estona. Mm-hmm. Jo crec que una forma de demostrar que socialment estem a favor és impulsar aquestes línies de treball. Tothom, avui, tots els que som aquí, que hem vengut fins aquí, si hem vengut per carretera o en tren, que hem vist el paisatge, una gran part de les finques estan abandonades. Hi ha oportunitats per fer horts, per tenir gallines en semi-extensiu. És un tema de voluntat. I el cap i la fi, la terra, cuidada, ho hem dit moltes vegades, és un atractiu més pel turisme i, a més, és més bona de mantenir totes aquestes coses. Hi ha de voluntat. I no ho podem fiar tot en el mercat a les Illes Balears. Ja sabem que el mercat mos xastilla, perquè som molt petits, perquè estem aïllats. Per tant, hem de tenir un pap d'imaginació per compensar-ho tot en això.
Una darrera pregunta. Ens queda un minut i mig sobre França i el seu cultiu d'oli d'olivar. Sembla que amb tot això del canvi climàtic tenen condicions un poc més favorables per ser productors. Podria suposar una competència així de sobte, no? Que una irrupció en el mercat?
Clar, probablement a nivell de producció a gran escala s'haurà de veure, perquè la maduració de l'oliva té unes deixones i haurem de veure què passa. És veritat, tornant a parlar de canvi climàtic, però també és cert que en el sud Marroc ha omplit una part del mercat tradicional de l'estat amb oli, per tant...
Prudència.
Sí. Crec que en s'idea que dèiem ara de reforçar la producció uh-huh. pròpia, aquí s'estan produint uns olis de molta qualitat. L'olivera permet un maneig de la terra molt interessant. És com un poc com la vinya. Anar cap a la producció ecològica ha de ser una assignatura que entre tots tenim. I Mallorca se fan uns olis preciosos, per tant, no importa ni el lot de la península ni el lot del continent.
Però que no quedi tot en el paper, que sí, a l'hora de la veritat que la gent és quan aposti, no, per el producte local, ecològic i balear. Joan Gaià, que tinguis una molt bona setmana, com sempre.
Vosaltres també, gràcies.
I que mengi molt d'obercot.
Exactament, que són ben bons. Han duit un grapat, per cert, per després, no?, en el descans poder gaudir-ne. Escoltam els nostres companys dels serveis informatius a la ràdio. Petita pausa per publicitat a la part televisada.